Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps Jesús encara s'aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. L'aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, el bessó, Natanael de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué: «Me'n vaig a pescar». Els altres li responen: «Nosaltres també hi venim». Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit no pescaren res. Quan ja clarejava, Jesús s'aturà vora l'aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» Li contestaren: «No». Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu». Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor». Així que Simó Pere, sentir aquestes paraules, es posà la roba que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns 90 metres de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix. Quan baixaren a terra, veieren un foc amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar». Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa. Hi havia 153 peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s'esquinçà. Jesús els digué: «Veniu a esmorzar». Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era. Ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s'apareixia als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts. Després d'esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: «Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests?» Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo». Jesús li diu: «Pastura els meus anyells». Per segona vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m'estimes?» Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo». Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles». Per tercera vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m'estimes?» Pere s'entristí que Jesús li preguntés per tercera vegada si l'estimava i li contestà: «Senyor, vos ho sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo». Li diu Jesús: «Pastura les meves ovelles. T'ho dic amb tota veritat. Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on volies. Però les teves belleses, obriràs les mans i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols». Jesús li deia això per indicar com seria la mort amb què Pere havia de donar glòria a Déu. Després d'aquestes paraules, Jesús afegí: «Vine amb mi». Paraula del Senyor. Ens trobem davant d'un text d'una gran riquesa de significats i d'imatges. Per tant, el podríem comentar de moltíssimes maneres i seria un exercici interessantíssim, si tinguéssim el temps i fos el cas de fer-ho, de sentir com ressona aquest evangeli en cadascun dels que avui som aquí. triar, per exemple, quina és la imatge o quina és la paraula que, després de tot això que hem sentit, ens queda en el cor. I ben segur que seria ben diferent. Provo a deixar-me portar pel cor i a dir dues o tres coses que esperem que puguin ajudar algú dels qui avui som aquí. A diferència del relat que vam escoltar diumenge passat, recordareu els deixebles que són al Cenacle, hi ha una primera aparició on no hi ha Tomàs, 8 dies més tard, Jesús ressuscitat hi torna i també Tomàs fa l'experiència amb els altres deixebles que Jesús és viu. És el context de l'Església, és el context de la comunitat. La imatge és precisament el lloc on Jesús havia celebrat aquell últim sopar amb els seus deixebles, el Cenacle. Els qui heu estat a Terra Santa, o els que hi anireu, quan aneu al Cenacle, veureu doncs, que el que s'hi recorda allà són dos moments importantíssims per la nostra vida com a Església. El Sant Sopar, de Dijous Sant, i l'experiència, la vinguda de l'Esperit Sant, el dia de la Pentecosta, aquest mateix lloc. Doncs bé, avui ens trobem en un context diferent. Ens trobem a Galilea, a la seva terra d'origen, aquesta terra mig herètica perquè havia rebut doncs, invasions i migracions a diversos llocs, per tant, molt barrejada, i que els jueus de la capital de Jerusalem, els que es consideraven els purs, consideraven més aviat heterodoxos. Aquesta era la terra que Déu havia escollit perquè el seu fill, perquè ell mateix com a fill, visqués i aprengués què vol dir ser humà. Doncs bé, en aquell lloc, en el lloc de vida corrent dels deixebles, Jesús s'hi fa trobadís d'una forma que, si no estan atents, podria passar per un qualsevol. Els deixebles, fixeu-vos-hi, no són els 11 ni els 12, afegint-hi ja Maties, si voleu, si no són 7, si els compteu. Ja hi ha la dispersió, un cap aquí, un cap allà. Què hem de fer? Fins i tot encara que hagin tingut aquesta experiència de Jesús en aquell lloc tan especial que era el Cenacle a Jerusalem, després tornen a casa seguint les indicacions de Jesús mateix, que havia dit a Maria Magdalena, digues als meus germans que tornin a Galilea i que allà em veuran. Però què volia dir això? Com? Quan? A on? I tornen a fer el que sabien, de pescadors. Estaven encara païnt el gran fracàs de tota la seva aventura amb Jesús. Ells que ja es veien pujant cap a Jerusalem per ser els ministres d'aquest nou rei d'Israel, i el que es troben és la condemna a mort d'aquella forma tan cruel i violenta, la dispersió, la por, perquè ells mateixos podien ser objecte d'aquesta persecució atroç, sense saber a partir d'ara què. Ja no tenim Jesús amb nosaltres, encara que l'hagin vist. Què? Tornem cadascú a casa seva? Eren persones com Pere mateix, amb família, amb les seves obligacions. I justament en aquest context, que era el seu, fent el que sabien fer, que era pescar, després encara d'un fracàs encara més evident, perquè era amb la seva feina, havien sortit de nit, que és quan s'ha de sortir a pescar, no havien pescat res. I aquest personatge enigmàtic, des de la riba, que els diu: nois, no teniu res per menjar? És a dir, no els pregunta si havien resat aquell matí, ni els pregunta, escolta, a Jerusalem com ha anat? Què ha passat? Què m'expliqueu? No, no, simplement els diu: nois, no teniu res per menjar? És a dir, el que necessitaven ells en aquest moment era menjar, l'esmorzar, però també, d'alguna forma, sentir que havien fet alguna cosa d'útil. I Jesús rebla el clau, els toca precisament amb això que encara els pot fer més mal ara. I ells han de reconèixer que no tenen res. I és en aquest punt que s'obre aquesta nova esperança, que Jesús els diu allò que humanament era totalment il·lògic i no tenia cap sentit. Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu. Normalment ens expliquen els exegetes que la tiraven a l'esquerra, perquè si tiren a l'esquerra treballen amb el braç dret i llavors poden fer més força. Havien fet el que havien de fer en el lloc i en el moment que sabien que podien trobar peix, no havien trobat res. Jesús els diu ja al matí, quan els peixos ja són al fons i per tant no n'atrapes ni un, els diu que ho tornin a fer i que ho facin pel costat equivocat i en el moment que no toca. I ells ho fan. Per aquí ja hi ha un primer punt important que podem aprendre per la nostra vida quotidiana. Nosaltres fem experiència en moments determinats de Déu. Venim a l'Església i ens apleguem com a comunitat cristiana el diumenge, el dia del Senyor, esperant que ell es manifesti a través d'allò que la paraula ens suggereix, a través d'aquest signe que ell mateix repeteix i ens ofereix del seu pa i del seu vi, que són presència real seva. I llavors tornem cadascú de nosaltres al nostre món, a les ocupacions i preocupacions de cada dia. I el Senyor no el veiem gaire en el nostre entorn, i més en el nostre entorn d'avui, i en aquest context on vivim, de dimensió religiosa n'hi ha ben poca i menys cristiana. Doncs bé, és en aquest context que algú ens dirà alguna cosa. I a partir d'aquí, i a través d'aquella persona que no té per res l'aparença de Jesús, ell ens suggereix un pas endavant. Fixeu-vos, el fet que els deixebles no el reconeixen no és perquè Jesús fos un fantasma o fos qui sap qui. Clarament estava en un altre aspecte, perquè si no l'haguessin reconegut físicament, però el deixeble que Jesús estimava especialment, és a dir, el deixeble que havia après a mirar més enllà de les aparences externes per sentir amb el cor, aquest deixeble s'adona que allà s'està fent present Jesús, que aquell que està parlant és Jesús. I ho diu a qui té la responsabilitat d'acompanyar, de fer de capdavanter, de guia de cap d'aquest petit grup tan desorientat, d'aquesta primera comunitat cristiana. I Pere se'l creu. Fixeu-vos també l'altra imatge ben estranya. Es vesteix i es tira l'aigua. Però més al revés. No, hauria d'estar vestit i es tira l'aigua traient-se per no mullar-se i llavors ja tornar-se a posar la roba. Un altre gest simbòlic. És a dir, Pere s'adona de la seva indignitat. És a dir, encara Pere està rumiant i païnt el seu traïment, l'haver negat a Jesús. Encara això no s'ho pot empassar, perquè li sap molt de greu. I quan el deixeble que Jesús especialment estimava, és a dir, aquell que sap veure més enllà de les aparences, li diu, mira, que és ell, ell es posa a l'aparença, amb el vestit que indica que ell vol estar en la millor situació possible per estar davant del Senyor. I ho veiem, i ara ja no podem entretenir-nos més amb tants i tants detalls que hi ha tan bonics. Quan Jesús, en aquest diàleg amb Pere, li diu tres vegades, Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests? És a dir, Jesús ja torna a veure Pere des de la seva situació humana, Sabem, li havia canviat el nom. Tu ets Pere i sobre aquesta pedra jo edificaré la meva església. Jesús confiava en Pere, era Pere. Doncs bé, Jesús l'anomena simplement amb el seu nom natural, Simó. Fill de Joan, com feien els jueus, anomenant el nom del seu pare. No et preocupis, Pere, que ja sé qui ets. I encara que jo sàpiga que simplement ets un pescador d'aquí, que potser no saps ni llegir ni escriure, que t'has equivocat, jo amb tu vull establir una relació encara més profunda. M'estimes més que aquest? I aquí els que en saben, i que saben grec, la llengua original del Nou Testament, ens fan notar que el verb que Jesús fa servir és el verb agapeo, agape. Dir, m'estimes amb aquesta qualitat d'amor que jo us he ensenyat, sense límits, de manera totalment incondicional, l'amor que és l'essència de Déu mateix. Joan ho escriu a la seva primera carta, Hoseos agape estin. Déu és agape, és amor. Doncs Jesús li pregunta, m'estimes així? Tens agape cap a mi? I Pere que li respon, sí, senyor, ja sabeu que us soc amic. Respon amb un altre verb, fileo, el de filantropia, és a dir, d'estimar les persones, d'estimar en el sentit d'agradar. Sí, senyor, m'agrades, m'agrades qui ets. Jo em considero amic teu. I Jesús, que li torna a preguntar, Pere, que torna a respondre amb el mateix verb, i al final que Jesús s'abaixa. Pere, t'agrado? Soc amic teu? Fileo? I Pere ja diu, senyor, ja no sé pas com dir-t'ho. M'agrades? Jo sóc per tu. Jesús, que en Pere, des de la seva situació de fracàs, de la seva situació de no poder-hi més, però que es posa totalment de la part de Jesús. És el que Jesús avui ens convida a fer cadascú de nosaltres i ens diu, escolta, tu, deixa't d'històries. Ho creus que jo sóc al teu costat? Ho creus que per a mi tu ets important? Que t'estimo? Te n'adones que podem fer molt junts i que tu pots fer molt amb mi i per a mi? Aleshores, si t'adones d'això, deixa't d'històries, deixa d'escrúpols, deixa de pensar que em vas negar 3 vegades i pensa en els teus germans. Jesús ens diu avui, a cadascú de nosaltres, pastura els meus anyells, pastura les meves ovelles, no en el sentit fes-los anar per on tu vulguis, sinó en aquest sentit amorós. Mira'ls amb ulls de misericòrdia. Posa't al seu nivell o descobreix-te que estàs al seu nivell i pensa en ells i deixa de donar voltes al teu problema. Perquè només quan deixem de donar voltes al nostre petit món, a les ferides que potser ens arrosseguem des de fa molts anys i comencem a fer aquest esforç de creure que tenim la força de no pensar en nosaltres i de pensar en tot el cor amb els altres. I aquí trobar, experimentar que som la presència de Jesús ressuscitat que avui es fa viu allà on som.